Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia, pendents en aquesta hora dels jutjats d'Eivissa, on el jutge ha de decidir si envia a la presó l'home detingut diumenge per apunyalar la seva exparella i agredir també la mare i la germana d'ella. La víctima continua en estat crític a l'UCI per mort d'una agressió que es va produir tot i l'ordre d'allunyament que pesava sobre l'arrestat. La família de la víctima ha assegurat que la polsera de l'agressor no va funcionar correctament. És un extrem que nega el Ministeri d'Igualtat. De fet, el departament de Narredondo informa que els operadors de la sala Cometa, responsables de mobilitzar la policia quan la polsera detecta un trencament d'aquest ordre d'allunyament, ja havien recomanat a l'autoritat judicial ampliar el perímetre de risc a 350 metres per tenir més marge de reacció. Una proposta que per ara no se sap si va arribar a la seu judicial. En uns moments ampliarem aquest assumpte, protagonista de l'actualitat d'aquest dimarts 17 de febrer. Iván López és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem en titulars avui amb Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia.
Que passen per un principi d'acord en les negociacions als serveis ferroviaris de Mallorca.
Una entesa que preveu l'ampliació del personal amb una cinquantena d'empleats i la creació d'una comissió ferroviària per abordar qüestions de seguretat. Aquesta passa permetrà desconvocar les aturades anunciades pel comitè que es trobaven congelades mentre hi havia negociacions.
Més de 40 entitats demanen que no es limiti l'arribada de creuers.
Són les associacions i empreses que conformen la plataforma Sí als Creuers, que denuncien o han fet avui amb un manifest la situació crítica que pateixen, diuen, per la retallada en l'arribada d'aquests vaixells durant l'hivern a Palma.
Mentrestant, els taxistes d'Eivissa volen apujar les tarifes. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Defensen els taxistes que aquestes tarifes no s'han actualitzat des de gener de 2023. El Consell calcula que l'increment serà d'un 7% i vol que s'apliqui abans de l'estiu, però els taxistes esperen que sigui superior.
A Mallorca, els treballadors de la Fundació Sestel han tornat a sortir al carrer avui. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Protesten perquè no se'ls reconeix el complement de periodicitat i penositat, tot i que es veuen sotmesos a situacions de risc i condicions molt dures psicològicament parlant. En cas que no se'ls reconegui, d'aquí uns dies durant la protesta a la Direcció General de Funció Pública del Govern.
A Menorca, tret de sortida les polèmiques obres de Rafal Rubí. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El Consell Insular tira pel dret i inicia l'execució de la reforma d'aquest tram de la carretera general de Menorca, tot i les advertències del Ministeri de Cultura i la UNESCO per l'afectació que poden tenir en les navetes talaiòtiques que formen part del patrimoni mundial. Les obres tindran una durada d'11 mesos i inclouen la finalització de l'enllaç a doble nivell paralitzat des de fa 10 anys.
En clau política, l'avançament d'oposicions als docents ha estat un tema destacat en la sessió plenària d'avui per les crítiques de l'esquerra cap al moviment en el calendari que s'ha fet de les proves. El conseller d'Educació ha defensat que l'avançament s'ha fet des de la negociació. En uns moments connectam amb el Parlament per ampliar aquesta i d'altres qüestions. Pel que fa als esports, l'Illes Balears Palma Futsal afronta diumenge el partit d'anada dels quarts de final de la Champions. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Palma Futsal ja prepara la visita del Riga a Letó a Son Moix en el primer partit de l'eliminatòria de quarts de final. Avui l'equip tindrà una jornada de doble sessió d'entrenament i el tècnic Antonio Bobadillo té pel partit de diumenge tota la plantilla disponible, a excepció del porter Luan Müller, que continua amb molèsties físiques. El Palma, recordam, és el vigent campió de la Champions, porta tres edicions consecutives guanyant i és un dels grans favorits per tornar a guanyar.
Quant al temps, el vent es calma una mica enmig d'aquesta alça de temperatures. La previsió ampliada amb Pedro Roger, bon dia.
Bon dia. A partir de que cap vespre deixem enrere el vent que ha bufat amb força de tramuntana i també de mestral a primeres hores del dia. A partir d'ara bufarà fluix i això permetrà que a poc tinguem una mà més tranquil·la, sense que acabi de fer net. Això sí, al nord de Mallorca i de Menorca encara predominarà la forta maror. Quant al cel, al llarg del cap vespre el sol marcarà la jornada i la temperatura màxima variarà poc respecte d'ahir. Entre les Pitiuses i Mallorca girarem entre els 18 i els 21 graus. graus aproximadament, valors una mica inferiors a Menorca, entre els 16 i 18 graus en el cas d'aquesta illa. I què passarà demà? Durant el matí, el vent bufarà entre fluix i moderat de llebeig. Això permetrà que tinguem una mà més tranquil·la. Ara bé, a partir del capvespre, el vent agafarà força de nou i, per tant, tindrem onatges intens als punts més exposats. Al cel tindrem alternança de sol i núvols i la temperatura variarà poc respecte d'avui, tant de dia com també de nit.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Podem a portada a Eivissa molt pendents de la decisió del jutge sobre el presumpte agressor de la seva exparella, una dona de 31 anys al barri de Can Tomàs aquest diumenge, un home que té en vigor un ordre d'allunyament. La família de la víctima ha testificat que no va funcionar la pulsera antimaltractament. Carmen, conta'ns.
La germana, també víctima de l'agressor, ha explicat avui que va ser ella qui va avisar a la Guàrdia Civil quan l'home ja havia irromput amb una arma blanca al domicili familiar i estava colpejant a la seva germana. Sentim Isabel, germana de la víctima.
Llamé yo, sí. Sí, sí, porque no sonó ninguna alarma. Era una pulsera que antes de 100 metros tenía que sonar algo, un aviso,
sí,
y no llegó ningún aviso, ninguno. O sea, que evidentemente no lo encontremos en casa ya, el agresor.
El Ministeri d'Igualtat assegura, però, que la pulsera de l'agressor sí va funcionar i que els operadors de la Sala Cometa van mobilitzar les forces de seguretat quan l'home va trencar l'ordre d'allunyament de 100 metres. Precisament el 8 de gener havien recomanat ampliar a 350 metres l'ordre d'allunyament als jutjats d'Eivissa per garantir millors nivells de seguretat davant una aproximació sobtada de l'agressor, una petició que encara no ha obtingut resposta. La víctima continua ingressada a l'UCI en estat crític.
I doncs seguirem pendents de les informacions que puguin arribar des d'Eivissa. No és l'única notícia sobre violència masclista destacada de la jornada. Després del cas Pelicot, a Suècia, investiguen un home acusat de prostituir la seva dona amb més de 100 persones. L'investigat està detingut des del mes d'octubre i el judici olivià començarà el mes que ve.
Sí, els fets haurien ocorregut a la zona nord de Suècia. Segons la radiotelevisió pública d'aquest país, va ser la mateixa víctima qui va denunciar els fets davant la policia. Precisament arran d'aquesta denúncia, l'home va ser detingut i es va obrir una investigació que estima entre 70 i 120 la xifra d'homes que pogueren pagar per mantenir sexe amb la dona durant més de 3 anys. La fiscalia sospita que hi va haver coaccions i que l'ara detingut es va aprofitar econòmicament de la seva dona, si bé ell nega aquestes acusacions. És, en tot cas, un nou cas que recorda el registrat al sud de França en les violacions constants patides per Giselle Pelicot i organitzades pel seu propi home.
I encara en aquesta crònica social, accident laboral al campus universitari, un treballador de la UIB ha patit ferides i contusions després de caure d'un primer pis quan es disposava a penjar un cartell. Ha passat de vers les 9 del matí a l'edifici Anselm Turmeda del campus a Palma.
L'home de 46 anys ha caigut des d'aquesta passarel·la metàl·lica que, per motius que encara s'investiguen, ha cedit de sobte. La víctima està traslladada a l'Hospital de Son Espases amb pronòstic menys greu.
Són les 2:08. Fem una petita aturada i tornem amb més temes d'actualitat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Podem, en titulars, hem de parlar avui d'un principi d'acord entre la direcció dels Serveis Ferroviaris de Mallorca i el comitè d'empresa que permetrà desconvocar les aturades anunciades pels representants dels treballadors. L'entesa passa per l'ampliació del personal amb més de 50 empleats i la creació d'una comissió ferroviària per abordar qüestions de seguretat. La lletra petita de l'acord la té la nostra companya Carme Moreno, CEO de CFM. Bon dia.
Bon dia. Fa de més una hora que aquesta reunió entre dues parts ha acabat amb un principi d'acord. Avui s'han creat els estatuts perquè la comissió ferroviària pugui començar a funcionar. Aquest era un element clau que reclamava el comitè d'empresa per aturar, per desconvocar les aturades parcials previstes. Ara la intenció de la direcció dels serveis ferroviaris de Mallorca és que la creació d'aquesta comissió s'aprovi en el Consell d'Administració dels Serveis Ferroviaris, que tindrà lloc el pròxim dia 9 de març. El president del comitè d'empresa, Ricardo Mas, també ha destacat que és important la contractació de més maquinistes, personal de manteniment i també empleats que treballin al taller de SFM. La contractació d'aquest personal extra, estem parlant de més de 50 persones, dependrà de funció pública, no dels serveis ferroviaris. Mas, però, ha dit que si veu una bona voluntat pel que fa a l'augment d'aquesta plantilla, desconvocaran les aturades. Escoltam a Ricardo Mas.
La carencia de personal nos lleva a asumir riesgos que son inasumibles. Por lo tanto, la empresa nos ha tendido la mano para llevar a cabo esa ampliación de plantilla en todos estos términos y será la pieza fundamental que nos lleve a desactivar los paros. Si conseguimos firmar esta comisión de seguridad, que se encargará de todos los temas que llevábamos en cartera, más una ampliación de plantilla en estos departamentos, estaremos en disposición de desactivar los paros.
Per reforçar la seguretat, el gerent de SFM, José Ramón Horta, ha dit que també es comprarà un vehicle que el dia en què hi ha fenòmens meteorològics adversos recorrerà tota la via per evitar que hi hagi branques o objectes que posen en perill la circulació. Ha destacat que la seguretat és una prioritat de la direcció i pensa que el govern entendrà que és necessari incrementar la plantilla dels serveis ferroviaris de Mallorca. José Ramón Horta.
Los intereses tanto de la parte social de la empresa como de la gerencia, pues son coincidentes. Aquí queremos todo lo que sea seguridad es positivo y efectivamente hemos llegado a la conclusión definitiva de que necesitamos más personal, que si no, no llegamos bien.
La Comissió de Seguretat Ferroviària resoldrà qüestions com quins protocols s'han d'establir en cas d'un avís vermell per fenòmens meteorològics. Un dels punts que preocupa el comitè d'empresa és, per exemple, els passos a nivell per a vianants a la via, que diuen és un poden suposar un problema per a la seguretat de la circulació.
Gràcies, Carme. Aquesta és la darrera hora que ens arriba de la reunió d'SFM, aquest principi d'acord entre la gerència i el comitè. D'altra banda, la plataforma Sí als Creuers ha denunciat avui la situació crítica que pateixen, diuen, a causa de la baixada dràstica de l'arribada d'aquest tipus de turisme durant l'hivern a Palma. Una preocupació que ha expressat així Jordi Mora, president de la PIMEM.
Per primera vegada en molts i molts anys, segurament en dècades, les companyies navieres han deixat d'apostar per Palma. El port de Palma està perdent creuers a favor d'altres ports del Mediterrani. I, per tant, és un tema que ens preocupa moltíssim.
Alerten que amb la desaparició dels creuers a Palma, a l'hivern, perillen centenars de negocis amb els seus corresponents llocs de feina perquè els creueristes sustenten aquest teixit comercial durant l'hivern. Reclamen ara al govern que deixi de posar emperons a les navilieres i que faci feina per reactivar el sector durant la temporada baixa.
Les dades apunten que el nombre de creueristes va pujar l'any passat, ho va fer un 5% respecte del 2024, però la sensació que tenen els comerciants és ben diferent. Asseguren que aquestes dades són enganyoses perquè són globals i no deixen apreciar que, tot i que les arribades han pogut incrementar-se a l'estiu, a l'hivern la situació ha estat ben diferent. Així, el mes de desembre han arribat a Palma un 65% manco de creueristes que el mateix mes de l'any passat. I això, diuen, està passant factura als comerços del centre, així com als altres municipis. Àlex Fraile és la portaveu d'aquesta plataforma.
Para nosotros, que las compañías de las navieras sigan apostando por Baleares implica la supervivencia de muchas pequeñas empresas, de comercios, de autónomos. Está el pan de nuestras familias en juego.
Una quarantena d'entitats ha manifestat avui el seu suport a la plataforma Sí als Creuers. Lamenten que és l'únic sector turístic que s'ha autoimposat límits i que així tot no tenen suport de l'administració. Estan d'acord amb la regulació, però diuen que no amb la desaparició total de l'activitat com està passant. Carolina Domingo, presidenta de Pimeco.
Nosaltres volem una regulació com està ja plantejat, però que no ens deixin l'hivern sense creuers. Nosaltres necessitem aquest tipus de turista i aquest tipus de client per poder mantindre els nostres comerços oberts, els nostres treballadors.
Actualment hi ha vigent la limitació acordada amb l'anterior govern progressista que estableix un màxim de 3 creuers al dia, que s'ha respectat, diuen, i que ha ajudat a reduir certament la crispació social al respecte. Per això, ara reclamen l'actual govern que vagi més enllà i que millori la gestió, facilitant l'arribada de creuers en temporada mitja i baixa.
Això pel que fa a Palma. A Menorca, la campanya de l'Imserçor enguany hi durà fins a 15.000 turistes sènior. Els primers ja són a l'illa, concentrats en un únic hotel receptor que estarà al 100% del seu rendiment fins a principis del mes de maig. Gemma Carrasco.
L'hotel Almirante Ferragut a Ciutadella és l'únic establiment turístic de Menorca que de moment participa del programa aquesta temporada. Ha reobert expressament aquest cap de setmana per acollir els turistes sènior que ocuparan totes les habitacions que té. Allotjarà 1.000 clients cada setmana els propers 3 mesos, cosa que li permet allargar la temporada i estabilitzar plantilles. Sentim el director de l'Almirante Ferragut, Salvador Ábalos.
Nosotros apostamos por ello desde hace años y seguimos más que todo por el mantenimiento de los puestos de trabajo de nuestro personal. Es muy importante trabajar 10 meses en Menorca, pues es muy positivo, consideramos.
Els primers turistes de l'Imserçor arriben aquests dies de diferents punts de la península a la urbanització de Calen Blanes en plena temporada baixa i en obres, però amb la il·lusió de conèixer altres atractius turístics més enllà de les platges.
A l'illa m'han dit que és un parc natural flotant a sobre del Mediterrani. Nosaltres som caminadors, fem tracking allà als parcs naturals, vull dir que farem el mateix aquí. Farem cavalls i hem mirat alguna coseta i tal.
I jo tinc molt d'interès en tot lo dels talaiots i tot.
La comida también, sí, también probaremos a ver qué tal. Nos han hablado muy bien de la caldereta, ¿eh? A ver qué tal.
Puedes disfrutar en compañía con los compañeros.
No serà fins a l'abril que s'incorporarà un segon hotel a l'oferta d'allotjament de l'Imserçor a Menorca. L'Agua Marina es Mercadal amb altres 450 places disponibles.
Segona jornada avui de la vaga de metges, unes aturades que de moment han obligat a suspendre més de 2.100 consultes d'atenció primària i gairebé 80 intervencions quirúrgiques, tot per unes protestes que acaben divendres però que repetiran cada mes i amb les quals els metges exigeixen un estatut marc propi. Un dia més s'han concentrat a primera hora a les portes dels hospitals.
A Son Llàtzer la protesta ha estat seguida amb pancartes que reivindicaven una regulació laboral pròpia, diferent de la de la resta de professionals sanitaris, i que finalitzin, entre d'altres coses, les guàrdies de fins a 24 hores. És una petició que, de moment, la ministra Mònica García, almenys pel que fa a l'estatut propi, no està disposada a escoltar. El metge Javier Rubio ha defensat, però, que les decisions que pren un professional que du, per exemple, 23 hores seguides fent feina, no són les mateixes que podria prendre quan comença el torn.
Tenemos un desgaste muy importante, y no solo tenemos ese desgaste, sino que, además de eso, tratamos con personas. Las decisiones que tomamos a las 7 de la mañana cuando llevamos 23 horas trabajando no son o pueden no ser las mismas que tomaríamos a las 11 de la mañana cuando llevamos 3 horas trabajando. Esto creo que es muy fácil de entender.
Més testimonis, el de Rafael Ginar, traumatòleg també d'aquest hospital de Son Llàtzer, que assegura que a causa de les condicions de feina hi ha una fuga de talent.
Sí, hi ha moltíssims metges que, però moltíssims, se calcula que un 15.000 aquest any, que joves que no tenen cap problema anar-se'n a altres països, una vegada formats aquí, els hi és molt més rentable partir a l'estranger, fer una nova vida a l'estranger, i ens estan quedant amb plantilles molt disminuïdes.
Més coses. Primeres mesures per mirar de millorar el funcionament del geriàtric de Sant Lluís a Menorca, que fa mesos acumula queixes i protestes per part de famílies i treballadors. Excel.
S'ha contractat més personal de cuina i el servei de bugaderia s'ha externalitzat. També s'ha nomenat ja un nou director després que l'anterior estigui de baixa des de fa un mes aproximadament, quan només en portava dos en el càrrec. Novetats que ha explicat Carmen Reinés, consellera de Benestar Social i Família.
S'ha nomenat també el substitut del nou gerent, que està actualment de baixa. S'està preparant la contratació d'un nou gecultor. L'Ajuntament ha assumit des del mes de desembre l'externalització del servei de bugaderia i s'han incorporat dues cuineres noves per millorar la qualitat del menjar.
Mentrestant, Inspecció continua ultimant l'informe que ha de detallar la situació del centre i proposar millores. Mentrestant, també, els familiars d'usuaris denuncien que l'ambient és cada vegada més tens i que hi ha una gran descoordinació en el servei. Sostenen que l'única solució és que l'Ajuntament de Sant Lluís assumeixi els seus errors per haver fet una licitació, diuen, sense tenir en compte les necessitats reals d'aquest nou equipament. Actualment hi ha 46 interns i 20 persones més al centre de dia.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Són les 2:20. Al Parlament, nova sessió de control al govern, avui marcada en bona part per les aules. L'Esquerra ha carregat contra el conseller Vera per l'avançament de les oposicions al professorat. Marta Puyalto, Cambra Autonòmica, bon dia.
Bon dia, sí, tant més com el PSIP li retreuen que la decisió s'ha pres de forma improvisada i sense consens. Vera ho nega i assegura que la primera adjudicació d'interinatges es podrà avançar d'aquesta manera a la primera quinzena de juliol. Escoltam el conseller d'Educació en resposta a la socialista Amanda Fernández.
No és de rebut, és incompetència. Només perquè vostè pugui passar un estiu tranquil.
Tot això per garantir els drets dels alumnes a tenir tots els professors des del primer dia, tot això per garantir els drets dels docents a conèixer el més aviat possible el seu lloc de feina.
De les aules també n'ha parlat Vox. De fet, Patricia de las Heras ha qualificat així l'Esquerra.
No permita, senyor Vera, que estos tarados mentales decidan sobre nuestros hijos. Muchas gracias.
El president del Parlament del seu partit li ha cridat l'atenció, però no li ha fet retirar la paraula.
Creo que la palabra tarados me excede un poco lo admisible. Por tanto, ruego moderemos el lenguaje.
Imposició lingüística a les aules també, segons Manuela Cañadas de Vox, que ha convidat la presidenta del govern a canviar el model.
Pensar si los alumnos de Baleares no merecen una educación más libre y fuera de imposiciones. Y que tal vez entre ambos partidos podríamos hacer que este rumbo cambiara.
En aquestes alçades, tant vostè com jo, hem assumit que hi ha coses que no mos posarem d'acord. I jo li dic que no passa res.
Com tampoc no comparteix prudents l'anàlisi de Lluïsa Pesteguia de Més per Mallorca, que assegura que els conflictes per l'ús social del català són creixents. La presidenta del govern defensa que les agressions lingüístiques han disminuït durant el seu mandat.
Això no són quatre arreplegats maleducats. Això és una mallorquinofòbia estructural que alimenten els seus companys d'investidura.
Jo no sé què se troba vostè en el seu dia a dia, però jo li puc assegurar que visc en la meva llengua. Me trob amb una societat respectuosa. Senyor Apesteguia, que li ha dit moltes vegades, jo no me trobarà en la confrontació lingüística.
I el govern assegura que defensa un senador per Formentera, però recela que els socialistes no tinguin interessos ocults a l'hora d'aconseguir-lo. Però ens no ha aclarit que votarà finalment el PP al Congrés en resposta a Llorenç Córdoba, del grup mixt, i a Iago Negueruela, del PSIP.
Condicionar el suport a aquesta reforma a hipotètics canvis aliens, per això no és un argument suficient.
No poner más excuses, és lo que se le pide. Casi le hago una oferta al revés. Vote que sí en Madrid a la defensa de nuestros intereses y absténgase aquí. Absténgase aquí en la reforma del impuesto de turismo sostenible, del rentacar, de sus propias promesas, de las cuales miente de forma permanente.
La credibilitat de qui vull molt bé xerrar de Formentera, quan han abandonat Formentera, davant la pitjor crisi migratòria de Silla, no 30 monedes, no, 3.000 immigrants il·legals, arribats l'any passat i cada volen regularitzar sense escrúpols.
El ple d'avui ha començat aquí al Parlament amb un minut de silenci en record del diputat popular Carlos Veramendi.
Gràcies, Marta Puyalto, en directe des del Parlament. El pròxim dissabte, la Plataforma per la Memòria Democràtica recordarà les víctimes del franquisme al Mur de la Memòria, al cementeri de Palma. El centenar d'entitats que agrupa la plataforma denuncien un any més que l'Ajuntament, governat pel Partit Popular amb el suport de Vox, no està al costat de les víctimes que van ser assassinades durant la dictadura. Lamenten que a l'acte no hi haurà representació institucional de l'equip de govern d'acord.
A l'acte es recordarà el Batle Republicà de Palma, Emili Darder, el diputat socialista del Congrés dels Diputats, Alexandre Jaume, i també es farà un homenatge al Batle d'Inca, Toni Mateu, i a l'empresari militant d'Esquerra Republicana, Toni Maria Quès. La presidenta de la plataforma Memòria Democràtica, Maria Antònia Oliver, ha rebutjat que el PP no doni suport en aquest acte.
Demostra que en aquest moment està governant l'ultradreta o l'extrema dreta, perquè això no passa a Europa. Vull dir, Europa, la gent condena a l'Holocaust i la gent, malament que hi ha un moment, és vera, que hi ha un auge de l'extrema dreta, però la dreta, no l'extrema dreta, avan els homenatges de les víctimes i respecta els drets humans. Vull dir que això és així. El que està passant aquí no és normal.
El president de la Fundació d'Arder Mascaró, Miquel Rosselló, ha recordat que l'any 1976 fou la primera vegada que es va celebrar un acte en record a les víctimes de la dictadura franquista.
Recordo el fet que allà va ser afusellat Emili d'Arder, Barla de Palma, que estava molt malalt, no se comptava pràcticament dret, i el vàrem molt malalt, conseqüències de les tortures, no que estigués malalt. Aquest acte del 76 va ser convocat, va jugar un paper molt important en la seva convocatòria d'Andreu Crespí, un dirigent del Partit Socialista a la clandestinitat.
L'acte tindrà lloc a partir de les 5 del capvespre al Mur de la Memòria de Palma i comptarà amb les actuacions musicals dels Xeremies d'Esprat i de Biel Majoral, entre d'altres.
I encara un apunt en clau política. A partir de les 3 del capvespre, el Congrés dels Diputats debatrà la proposta de Vox per prohibir el burca i el niqab, és a dir, el vel islàmic, als espais públics. El PP hi donarà suport, però Junts ja ha anunciat que hi votarà en contra.
I és que tot i votar-hi en contra, el partit de Carles Puigdemont ha avançat que presentarà una proposta pròpia per prohibir el burca i l'ús del vel en espais públics.
El Consell de Ministres ha aprovat finalment les mesures anticorrupció promeses després d'esclatar el cas Cerdán. Concretament, ha anunciat un avantprojecte de llei que modificarà fins a 18 normes per combatre la corrupció en la contractació pública.
Segons ha explicat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la vicepresidenta primera, Maria Jesús Montero, es tracta d'una llei molt ambiciosa, ha dit que preveu, entre d'altres, fer públic i accessible el registre d'empreses amb prohibició de contractar en l'administració i també preveu incrementar de 15 a 20 anys el termini en què aquestes empreses condemnades per corrupció puguin contractar a l'administració per percebre subvencions o beneficis fiscals. Així mateix, s'eleva el temps de prescripció d'aquests delictes.
S'introducen canvis clave en l'àmbit penal al ampliar el plazo de prescripció de delitos de corrupció de 5 a 7 anys. Por tanto, se podrá dedicar más tiempo a investigar delito complejo. Y por último, con el objetivo de recuperar el dinero malversado por casos de corrupción, se refuerza el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
Tot això en un Consell de Ministres que també ha aprovat una deducció perquè els perceptors del salari mínim interprofessional no tributin, tot i la pujada aprovada enguany i que suposa un increment de 518 euros anuals a les nòmines de qui el percebi. És Yolanda Díaz, ministra de Treball.
Mientras que las derechas en nuestro país se dedican, se ocupan en la prohibición del burka, el gobierno de España se ocupa y se dedica a aprobar medidas que van en dos direcciones. La primera, mejorar la vida de la gente, y la segunda, democratizar la economía en nuestro país.
Una altra qüestió de la qual també s'ha parlat al Consell de Ministres, tot i que Pedro Sánchez ho havia avançat hores abans a les seves xarxes socials, és la sol·licitud formal a la Fiscalia perquè investigui X, Meta i TikTok per la creació amb els seus assistents virtuals de pornografia infantil i ajudar a distribuir-la entre les xarxes.
L'executiu argumenta que en aquest cas els delictes, com crear imatges que fomenten aquests abusos infantils, no només els cometrien els usuaris individuals, sinó que també aquestes mateixes plataformes en serien responsables per les eines que els donen per generar aquests continguts. Continguts que, a més, són massius i, com a prova, han posat una dada. En només 11 dies, els usuaris de Grok, que és l'assistent d'intel·ligència artificial d'X, varen generar més de 3 milions d'imatges sexualitzades i d'aquestes, 23.000 eren de menors.
En paral·lel, Brussel·les ha obert una investigació a la plataforma xinesa Shein pel seu disseny addictiu i per permetre la venda de pepes sexuals i armes a la Unió Europea. Si es confirmen les sospites, la Comissió Europea podria imposar una multa milionària a la companyia.
L'executiu comunitari vol examinar les mesures que ha adoptat Shein per limitar la venda d'aquests productes que són il·legals a la Unió Europea. En el cas de les pepes sexualitzades, denunciades per França, podrien ser considerades com a material d'abús sexual infantil. Brussel·les també investigarà els riscos associats al disseny addictiu de la plataforma que inclou la concessió de punts o de recompenses als consumidors per la seva interacció.
S'investiga la tragèdia a Manlleu, a la província de Barcelona, on 5 adolescents han mort a causa d'un incendi. En el traster on es trobaven reunits s'està intentant esbrinar les causes del foc, tot i que la principal hipòtesi és que les flames han començat per la crema d'un matalàs.
Els joves varen quedar atrapats al terrat de l'edifici i no varen poder fugir d'aquest incendi que s'havia iniciat al pis d'un bloc de 6 plantes. Els adolescents feien servir el traster com un lloc de reunió i no estava habilitat com a habitatge, a diferència del que havien dit en un principi al servei d'emergència. Segons l'Ajuntament, els menors tenien entre 12 i 16 anys. En tot cas, ja s'han decretat 3 dies de dol i s'ha convocat un minut de silenci avui capvespre.
Amb aquesta informació arribarem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Els treballadors de la Fundació Sestel han tornat a sortir avui al carrer. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Protesten perquè no se'ls reconeix el complement de perillositat i penositat, tot i que es veuen sotmesos a situacions de risc i condicions molt dures psicològicament parlant.
El primer pla d'ordenació urbana d'Estellencs permetrà construir 12 habitatges de protecció oficial.
També es crearan noves zones d'aparcament i es regularà la protecció del casc antic que està declarat bé d'interès cultural.
I l'Ajuntament de Palma ha atorgat la primera llicència urbanística tramitada conjuntament amb una ECO.
Tot el procés s'ha fet en menys d'un mes des que l'interessat va presentar la sol·licitud a cort fins que avui el permís ha estat aprovat en la gerència d'urbanisme. Fins ara, de mitjana, es tardava entre 9 i 12 mesos.
Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobàvem algo de circulació lenta ja i petites retencions a l'arribada a Palma des de la carretera de Valldemossa. També a la via de cintura hi ha circulació lenta en sentit aeroport, a l'altura de sortida cap a l'autopista d'Inca i poc més en la resta de vies ara mateix. La circulació és ben tranquil·la. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ei! Ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dóna-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Udem, en portar els treballadors de la Fundació Sestel, han tornat a sortir avui al carrer. Protesten perquè no se'ls reconeix el complement de perillositat i penositat, tot i que es veuen sotmesos a situacions de risc i condicions molt dures psicològicament parlant.
A la Fundació Sestel gestionen, per exemple, pisos amb menors tutelats i centres amb adolescents i joves reclosos perquè han comès delictes. Elisa Ribas, presidenta del comitè d'empresa, encapçalava el centenar de persones que s'han concentrat avui a les portes de la seu de la Fundació. Recorda que la Fundació depèn de la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència. Aquest departament reconeix la perillositat a la qual està sotmès el personal de la Fundació i està a favor del pagament del complement, però a Funció Pública encara no li ha donat el vistiplau.
També sensibilitat, perquè bueno, hem de reconèixer el risc de treballar amb menors conflictius i la nostra empresa es troba amb greus dificultats, tant per cobrir absències, vacants, per atreure talent i per retenir el talent. Cada vegada tenim més gent que se'n va a treballar a altres entitats.
I els riscos, lamenten, no acaben amb la jornada laboral ni s'assenyeixen a les instal·lacions on fan feina.
Aquí mateix hi ha companyes que un al·lot l'havia escopit al mig del carrer.
Hi ha un altre que li van rebentar el cotxe aquí mateix en el centre per robar les pertenències.
Hi ha un altre que varen anar a casa seva i li varen fer una pintada de vores pàrquing.
Nos deixant els cotxes anàvem en por perquè no tenim un espai a part per deixar els nostres vehicles, sinó que les famílies i els al·lots entren per el mateix puesto on nosaltres entrem per fer feina i sortim.
Si no se'ls reconeix el plus de penositat i perillositat d'aquí uns dies, durant la protesta, la Direcció General de Funció Pública del Govern.
Canviem de qüestió. El 60% de la planta hotelera de la Vall de Soia ja està oberta i l'ocupació se situa de mitjana també en el 60%, és a dir, 6 de cada 10 llits estan reservats. Han obert aquest cap de setmana i preveuen que la resta d'establiments hotelers comencin a estar operatius en els pròxims dies, de manera que el 100% dels allotjaments turístics d'aquest indret estiguin operatius el 13 de març.
La majoria de turistes que hi ha en aquestes dates són alemanys que venen a Mallorca a fer senderisme i fan una estada mitjana de 5 a 7 dies. El president de l'Associació Hotelera de Solla i la Serra de Tramuntana, Lluís Rullant, explica que cada any intenten obrir en aquestes dates.
Però bé, més o manco, sempre solen fer Carnaval, o una setmana abans de Carnaval, o Carnaval, perquè en el sud, sobretot a la banda del sud d'Alemanya, hi ha vacances i clar, ja tens un flux de gent interessat en venir. I després també, clar, el de Sant Valentí sí que és vera que qualque reserva sempre cau.
L'oferta complementària, és a dir, els comerciants i restauradors sollerics asseguren que es nota que més de la meitat de la planta hotelera està oberta. També expliquen que la posada en funcionament del tren de Solla ha ajudat a dinamitzar el comerç local. Són treballadors del Font d'Espont i de la botiga de la plaça.
En els hotels oberts doncs, hi ha un poc més de demanda, un poc més de gent que se mou per aquí, per munt i per avall. El que sí que se nota és un poc el tren de Solla en aquestes fetges, sobretot febrer, març, fins que no arriba Setmana Santa. Doncs això, els hotels tenen molt de grups ja preparats i tal, i és una gent que no surt sol sortir molt de l'hotel, fa fer excursioneta i tal, però bueno, en el final el que mou un poc més de gent és el tren de Solla.
Bé, n'hi ha que són els caminantes que se'n van per la muntanya tot el dia i se compren coses així salades per dinar, i després hi ha els típics, també hi ha molt incerso ara també, i se compren el típic, una ensaïmada, te demanen el que és més típic i compren això, i beure.
Mentrestant, Alcúdia van començar el gener amb un 7,3% de la planta hotelera oberta. El febrer han pujat al 32%. Al març, la previsió és estar al 54% i a l'abril arribar al 97% dels establiments ja operatius. A Can Picafort, les obertures es concentren una mica més tard. El febrer ja estarà oberta al 25% de la planta. Al març, al 49,5%. A l'abril, al 87,3%. I al maig, arribarà al 93%. Són dades que confirmen una activació progressiva de l'abadia.
A poques setmanes, per tant, de començar la temporada turística, els municipis acaben les obres de millora que solen dur a terme durant l'hivern, tot i que en alguns casos sembla que afectarà, com en el cas de l'avinguda Pere Mas i Reus, al port d'Alcúdia.
En aquesta avinguda, les obres de reforma han començat aquesta setmana. El projecte inclou la renovació de les xarxes d'aigua i sanejament, la incorporació de pluvials i també una nova ordenació de l'espai públic amb un futur bulevard per a vianants, carril bici, arbrat nou i mobiliari urbà. Els veïnats i els comerciants de les zones mostren crítics per entendre que aquestes millores s'haurien d'haver fet abans.
D'altra banda, Campos han començat les obres per renovar la xarxa de claveganam i sanejament a la Ronda. S'aprofita la intervenció per envair el pavient de les voreres. Les feines afecten 300 metres de l'avinguda Jaume II.
El tram sobre el qual s'intervé és entre el carrer Ràpita i la plaça de l'estació. Si renova la xarxa, el de clavegram i també les conduccions d'aigua potable, i és que Campos és el municipi de l'illa que més aigua perd. La circulació també queda restringida des de Palma fins a Santanyí. La durada prevista de les obres és de 7 mesos.
Pues per caminar, les xeres estan molt malament i és molt necessari que les arreglin, perquè una persona que va, siguin ballots amb un cotxet o un caminador d'una persona major, pues treballa.
Ho trobo bé, tot això.
Ja, home, és un poquet emprenyós per mort de les obres i en el cotxe i no saps de bon deixar-lo. Però, bueno, però això està bé. Convé renovar, sobretot, lo de l'aigua i això.
Mentrestant, a la Coma continuen els treballs de les obres corresponents al projecte de reducció de fuites d'aigua a 5 carrers.
A més, els treballs inclouen la instal·lació de sistemes automàtics de control d'accés mitjançant pilons retràctils, un dispositius integrats al paviment que en activar-se s'eleven per impedir el pas dels vehicles.
I Andrés, l'Ajuntament ha iniciat una actuació per millorar i ampliar les voreres i diversos accessos a la plaça d'Espanya amb l'objectiu de reforçar la seguretat i l'accessibilitat dels vianants al centre de municipi. Més qüestions, el primer pla d'ordenació urbana d'Estellencs permetrà construir 12 habitatges de protecció oficial. També es crearan noves zones d'aparcament i es regularà la protecció del casc antic que està declarat bé d'interès cultural.
Són algunes de les principals novetats que portarà aquest document que han elaborat tècnics del Consell de Mallorca i que ara ha d'aprovar el pla municipal. A més, es preveuen infraestructures d'aigua potable i aigües residuals. Amb aquest pla d'ordenació, el municipi tindrà una normativa pròpia que regularà el seu territori i ús urbanístic. Llorenç Galmés és el president del Consell i Bernat Isern, el batle d'Estellencs.
Per una banda, donant la possibilitat que se pugui crear zones d'aparcament. Una demanda molt insistent durant aquests darrers anys i que gràcies a aquest planejament se veurà fet realitat. Per altra banda, també se dona la possibilitat de crear vivendes de protecció oficial, concretament 12. Per altra banda, també donam protecció a tot el casc històric, a tot el casc antic de la zona del poble d'Estellencs que està catalogat com a bé d'interès cultural. I per altra banda també donant les possibilitats a que se solucioni problemes històrics en matèria d'infraestructures.
És una feina que duim esperant més de 30 anys, que mai han tingut pla general, i això és una porta en els veïnats que se notarà des del moment 1, des de que facem l'aprovació.
2:40, canviem de municipi. A Palma, l'Ajuntament ha atorgat la primera llicència urbanística tramitada conjuntament amb una ecoorganitzacions privades que a partir d'ara ajudaran el consistori a agilitzar aquests tràmits. Tot el procés s'ha fet en manco d'un mes, des que l'interessat va presentar la sol·licitud a cort fins que avui el permís ha estat aprovat a la Gerència d'Urbanisme. Fins ara, de mitjana, es tardava entre 9 i 12 mesos.
L'Ajuntament de Palma pot col·laborar amb les ECO gràcies a la llei de simplificació administrativa aprovada pel govern que permet a cort derivar les tramitacions urbanístiques a aquestes organitzacions per alleugerir la tasca dels tècnics i funcionaris. Avui, la Gerència d'Urbanisme ha donat el vistiplau al primer projecte verificat amb el nou sistema. Es tracta d'un habitatge unifamiliar tramitat en manco d'un mes, molt més aviat que fins ara. Óscar Fidalgo és el regidor d'Urbanisme.
Estamos obviamente alineados y empeñados en que esta legislatura sea la de el comienzo de la agilización de carácter administrativo y de la búsqueda de soluciones alternativas a la tramitación ordinaria en materia urbanística. Lo de hoy es un hito y un paso muy importante para la ciudad de Palma.
I seguim a Palma perquè les obres del nou punt verd de Llevant acabaran a finals del pròxim mes de maig. La instal·lació donarà servei a uns 92.000 habitatges i permetrà passar d'un 8 a un 12% de recollida de residus a la ciutat. El cost del projecte és de 3,5 milions d'euros.
El batle de Palma, Jaime Martínez, ha visitat avui les instal·lacions i ha destacat que una vegada finalitzades les obres, els ciutadans disposaran d'un servei públic destinat a fer la recollida de residus més efectiva i eficient i també a reduir els riscos mediambientals.
La campaña electoral ha sido hace poco en Aragón y antes lo fue en Extremadura. Pues se ve que algunos están en campaña ya. En fin, nosotros estamos gestionando la realidad y tratando de mejorarla como hicimos el primer día en mayo del 23 y es en lo que estamos.
Aquest nou punt verd ubicat en el carrer de Sant Pobanya dona servei a la zona de Llevant i la platja de Palma amb una instal·lació moderna, segons ha remarcat Martínez. Cort preveu que les obres del punt verd estiguin enllestides a finals del mes que ve i les de tota la instal·lació a finals de maig o principi de juny.
Durant la visita aquest matí a aquest punt verd, avui matí el batle de Palma ha respost les preguntes dels periodistes sobre les declaracions del líder de Vox, Fulgencio Coll, qui ahir va dir que no compartiria amb el dia amb el PP. Jaime Martínez ha dit que ell és l'únic candidat real per governar la ciutat.
A més, és que no hi ha candidats dels altres partits, no hi ha cap candidat, ni de Vox, ni de PSOE, ni de més. Per tant, com saben, tots han anat donant una passa enrere, una passa endavant. Aquí l'únic candidat clar que hi ha són jo.
I el Saló Parroquial del Port de Pollença ha acollit avui el projecte de recopilació de la memòria oral del municipi.
El projecte s'ha desenvolupat en l'objectiu de preservar la història i memòria oral del municipi i de narrar en primera persona com han evolucionat Pollença, el Moll i la Cala de Sant Vicenç durant els segles XX i XXI. El treball inclou entrevistes a les persones grans del municipi que comparteixen les fites més significatives i com han viscut els canvis al llarg del temps. L'antropòleg Marcel Pic és el responsable del projecte.
En aquest repositori hi trobarem més de 500 fragments de vídeo classificats per temes i subtemes que ens permetran descobrir i aprendre quins han estat els canvis més importants de la vida de Pollença i esport de Pollença durant el segle XX.
El material audiovisual recollit serà accessible per a tota la ciutadania a través d'un web específic. Juntament amb Vinca són els dos municipis on s'ha començat a fer aquesta recopilació sistemàtica de memòria oral.
I també avui s'ha inaugurat oficialment la ruta senderista GR-226 és Mallorca. Es tracta d'un recorregut de poc més de 100 quilòmetres que connecta Capdepera amb Manacor passant per Artà, Son Cervera i Sant Llorenç.
Un grup de jubilats de Palma, Sa Pobla, Porreres i Vilafranca han estat els encarregats d'estrenar el GR-226, que discorre per 5 municipis de Llevant de Mallorca. El recorregut comença a Cal Agulla, Cat de Pere, per acabar a Cales de Mallorca, a Manacor. En els 94 quilòmetres de recorregut, els que s'hi han d'afegir dos accessos que sumen 11 quilòmetres, el GR-226 creua zones urbanes i també de fora vila. Es tracta d'un recorregut bastant planer i molt accessible a tot tipus de senderistes. El nou recorregut està pensat per oferir una activitat lúdica i esportiva tant als residents com als visitants. La ruta 226 East Mallorca es pot fer per trams. L'ideal, segons els seus creadors, és recórrer-la en 4 etapes d'uns 25 quilòmetres cadascuna.
I amb aquesta proposta arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Arriba l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia.
Bon dia.
Comencem parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que afronta diumenge el partit d'anada dels quarts de final de la Champions.
El Palma Futsal ja prepara la visita del Riga a Letó, a Son Moix, en el primer partit de l'eliminatòria de quarts de final. Avui l'equip tindrà una jornada de doble sessió d'entrenament i el tècnic dels mallorquins, Antonio Vadillo, té tota la plantilla disponible, a excepció del porter Luan Müller, que continua amb molèsties físiques. El Palma, recordant que és el vigent campió de la Champions, porta 3 edicions consecutives guanyant i és un dels grans favorits per tornar a guanyar. El jugador Manolo Piqueras parla així del rival.
Bueno, yo creo que va a ser un equipo que va a poner las cosas difíciles porque un equipo que está entre los 8 mejores de Europa, algo ha hecho bien para estar ahí encima, como tú has dicho, se han reforzado. Vienen sin presión porque quizá la presión sobre el papel la tenemos nosotros, entonces seguro que será un partido igualado, pero todo lo que no sea passar pot ser un fracàs per al Palma.
La clau per agafar avantatge de cara al partit de tornada, diu Piqueras, és el factor Son Moix i fer una bona defensa.
Bueno, yo creo que viene siendo la clave, pues quizá el primer partido aquí nuestro público, que se vea un Son Moix que sea el sexto jugador del equipo y, como tú has dicho, pues la defensa. Estos partidos se ganan prácticamente desde la defensa, el equipo que menos errores cometa. Y nosotros somos un equipo que de cara a puerta pues va bien, siempre solemos meter 3 o 4 goles mínimo. Entonces yo creo que si estamos sòlidos en defensa, tindremos muchas opciones.
Piqueras es va perdre l'any passat la Final Four de la Champions després d'una greu lesió que ja ha superat, diu que ja està al seu 100%.
Yo creo que ya estoy al 100%, evidentemente con el paso de los partidos se va a ver una versión mejor de mí, pero lo que viene siendo estar al 100% físicamente y con el equipo ya lo estoy.
El Palma Futsal Rigal podreu seguir en directe, serà diumenge a les 6:30 del capvespre i Betres Ràdio.
En futbol, el Mallorca descansa avui i serà demà quan començarà a preparar la visita a Balaïdos.
Els vermells no entrenen avui i demà Son Bibiloni encetaran la preparació del partit contra el Celta de Vigo de diumenge. Per al mallorquinisme, encara cou la derrota contra el Betis, que recordant deixa l'equip en posicions de descens quan queden 14 partits per finalitzar la temporada. I a 6 punts del Mallorca, a la zona baixa hi trobam el Llevant, que és penúltim amb un partit menys, el que disputarà precisament demà dimecres contra el Villarreal a les 8 del vespre del Ciutat de València, corresponent a aquest partit a la 16a jornada de Lliga. A més, el Rayo Vallecano haurà de recuperar dia 4 de març el partit que va ser ajornat contra l'Oviedo. I ahir, la jornada 24, es va tancar amb el derbi català entre el Girona i el Barça, amb el resultat final de 2-1 a favor de l'equip gironí. El Barça perd així el lideratge que ara és per al Real Madrid.
I a la Primera Federació els resultats expliquen la irregular trajectòria de l'AUD Eivissa aquest curs.
I és que el conjunt blau cel només ha guanyat 2 vegades 2 partits seguits. Mai n'ha encadenat 3. Una mala dinàmica per a un equip fet per pujar. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, jornada de descans i de reflexió per a la Unió Esportiva Eivissa. Després de derrotar el fins diumenge líder en solitari, el Sabadell, no cal confiar-se i la trajectòria de l'Eivissa és clara aquest curs. Va guanyar 2 partits seguits en l'estrena a la Lliga el passat mes d'agost i no ho va tornar a fer fins al 18 de gener, gairebé 5 mesos, i entre mitges només dues victòries aïllades contra el Múrcia de visitant i davant l'Algeciras a Can Mises. I encara que Miguel Álvarez demana ara triomfs fora de casa, el balanç no és tan desfavorable en relació als triomfs a casa, 3 com a visitant i 5 com a local. Escoltam el tècnic Blausel.
Si queremos tener cierta tranquilidad, tenemos que enganchar de ganar fuera, como hicimos en campo del Cartagena. ¿Verdad que? Pero es que el campo te sabe mal, porque te sabe mal por los chicos, porque ellos quieren ganar más que yo todavía. Y creo que el del día del Nasti no te mereces eso, y el día del Betis creo que hicimos como mínimo para no perder.
Demà torna l'equip a la feina, tots pendents de com competirà diumenge a Terol, un escenari molt incòmode si no s'assumeix que caldrà fer també un partit més físic de disputes i sacrifici.
La Federació de Futbol de les Illes Balears ha fet a Menorca una reunió clau per frenar la violència als camps.
La Federació de Futbol va citar ahir els 18 clubs de l'illa per frenar la violència als camps després dels episodis d'agressions viscuts a les darreres setmanes. Enguany ja s'han registrat 10 incidents greus a la gespa i 12 a la graderia. La Federació insisteix en la tolerància zero i a aplicar sancions exemplars. Sentim el president Jordi Orrac.
El futbol, com que són tants, al voltant de 200.000 persones cada cap de setmana movem, claro que hem de tenir problemes. Lo que hem de tenir és solucions en aquests problemes, i és amb això que hem de fer feina. Per tant, amb això, amb el Club de Menorca, ahir van arribar una sèrie de solucions, tant confederatives com per part dels clubs, ara veure que tenien inquietuds de com fer segons quines coses, però ara veure que després tots van afirmar pues, aquest manifest on realment tots n'han de semblar per lluitar contra això.
I avui torna la Champions League.
El nou líder de la Lliga, el Real Madrid, afronta avui contra el Benfica el partit d'anada del play-off de classificació pels vuitens de final. En el darrer partit de la fase Lliga, els de Mourinho van golejar 4-2 als blancs. Arbeloa té les baixes avui vespre de Bellingham, Militao, Rodrigo y Asensio. Sentim l'entrenador del Real Madrid.
Pero evidentemente un Benfica muy, muy competitivo, muy intenso, que nos va a poner las cosas muy complicadas y bueno, pues tenemos que prepararnos para ese gran nivel que vamos a tener enfrente.
Demà dimecres a les 9 del vespre l'Atlètic de Madrid visitarà el Bruges.
En motociclisme, Izan Guevara ratifica que arriba en un gran moment a l'inici del Mundial de Moto2.
El palmesà va acabar segon al test de Portimao i ha firmat la tercera plaça a la primera jornada d'assajos a Jerez. Avui es tancarà la pretemporada de la categoria intermèdia i sembla que Izan Guevara pot ser una de les rodes a batre en un campionat que arrencarà dia 27 de febrer a Tailàndia. Sentim Izan Guevara.
Muy contento porque el año pasado aquí, bueno, en carrera hice 43, que ha sido mi mejor vuelta dada aquí en Jerez, y hoy hemos podido ser capaces de hacer un 39.2, quedar en tercera posición. Entonces hay que estar orgullosos, dar las gracias también a Yamaha y a Blue Crew por apoyarme.
I amb gimnàstica artística, aquest cap de setmana se celebra la primera jornada de la fase regular de la Lliga Iberdrola.
Des de divendres i fins diumenge, el poliesportiu municipal Germans Escales acollirà l'inici de la màxima competició nacional de gimnàstica artística, en la qual participaran 26 equips procedents de 5 comunitats autònomes i al voltant de 230 gimnastes, entre ells 3 clubs de les illes, com són el Club Gimnàstic Palma, Esplà de Marratxí i el Chelsea Illes Balears, que més forma part de l'organització. Sentim el director tècnic del Chelsea, Pedro Mir.
Ser gimnastes també s'ho prenen com una obligació, en el sentit d'entregar-se a la feina. Crec que el Chelsea sempre ha de donar sa cara. És una obligació enfrontar-se amb això i una il·lusió, però la veritat és que és un objectiu també el fet de quedar primera l'any que ve, està clar.
I acabam amb un apunt de tennis.
Sí, perquè Jaume Munàs ha donat de baix el torneig de Doha, on havia de jugar demà contra el rus Khachanov a la primera ronda. Munàs pareix que pateix una lesió al braç i que, per tant, no podrà tornar fins a l'inici de la gira de terra batuda.
Gràcies, Marta. Després dels esports, arribar a la cultura primer, una pausa.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El fantasma de la ópera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca, no te lo pierdas.
I si els quadres cobrassin vida? La dansa clàssica i la contemporània es fonen amb la pintura a Traspassant el Marc. Un espectacle d'art en moviment, amb la participació especial de Tomàs Sanz, de la Companyia Nacional de Dansa. 21 i 22 de febrer al Teatre Xes Fortesa. Entrades a palmacultura.es. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. This is the end, beautiful
friend. Va ser Tom Hagen, el conseller del Padrí, aquell que posava veu a les amenaces que no es podien rebutjar. Va ser també el coronel Bill Kilgore, el de l'olor de napalm al matí, el dels helicòpters i les valquíries a Apocalypse Now. Intervingué en 80 pel·lícules, però aquests foren els dos grans papers de Robert Duvall al cinema, els que l'han fet etern, ara que hem conegut la seva mort a 95 anys. Repassem això i molt més amb Bernat Nadal i Sandra Martínez.
Va començar la seva carrera amb tot un clàssic, amb Matar a un ruiseñor, amb l'inoblidable Gregory Peck, però no fou fins 10 anys més tard que li arribà un dels papers que el situaria amb lletres d'or a la història del cinema gràcies a un títol referencial, El Padrí, de Francis Ford Coppola.
Who the hell are you? I have a special practice. I handle one client. Now you have my number, I'll wait for your call. By the way, I admire your pictures very much.
Duvall seria per sempre més Tom Hagen, el rostre legal de la màfia, el portaveu d'amenaces vetllades, l'irlandès que passava a formar part de la família Corleone. Mítiques són les imatges d'ell amb cartells enganxats al pit o a l'esquena, amb els diàlegs de Marlon Brando, i seria en tres dels dos lliuraments. No completaria el trio perquè va considerar que se li pagava poc.
You didn't do Godfather 3?
Yeah.
Enough money.
Yeah, well, it was a matter of some money. You know, it became money and yeah, it was a matter of principle.
Aquesta va ser la versió oficial. També va córrer el rumor que havia disparat el seu caixet com a crítica en considerar que Coppola només volia seguir esprement els Corleone per dobbers. I aquest fou, sens dubte, el seu gran paper, però no l'únic. També de la mà de Coppola, també amb Marlon Brando, Duvall brillaria amb el seu paper a Apocalipsi Now, en una escena icònica de cels rojos, d'helicòpters, de foc i de bogeria, amb aquella olor de napalm al matí. Però no fou aquest, ni tampoc Tom Hagen, el seu personatge preferit. S'estimava més el de cantant de country de Gràcies i Favors, de Tender Mercies, que li va suposar el seu únic Oscar, un treball que, en les seves paraules d'agraïment, el seu amic Johnny Cash li havia lloat.
This is my friend Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings, and this is certainly a very high level of criticism coming from those people. And if I didn't have that on one hand, I would feel that this, on the other hand, was not complete. But the combination of both tonight...
Actor, però també director i guionista, reconeixia que s'hauria pogut retirar 30 anys abans, però que no sabia dir que no quan li arribava un paper que li interessava. Fou el cas del jutge fa més de 10 anys amb Robert Downey Jr. o Una noche del viejo México, dirigida per Emilio Aragón. Home discret, amic de joventut, d'altres noms propis imprescindibles, com Dustin Hoffman o Gene Hackman, deia que d'allò que se sentia més orgullós era d'haver donat ànima a personatges completament diferents. My sweetest friend, everyone I know goes away in the
end. Lo primero que se ve, la catedral.
Han passat molts anys i potser ja no passa com cantava Bonet de Sant Pere i amb tanta construcció costa veure la Seu, però aquest extraordinari edifici gòtic continua recuperant patrimoni i bellesa. Si fa uns dies parlàvem dels actes per l'any Gaudí, avui s'ha presentat la rehabilitació de la capella del Sagrat Cor, una de les més importants de la catedral i la primera intervenció rellevant d'una capella des de la intervenció de Miquel Barceló. Sí, feia més de 10 anys que s'amagava darrere d'una lona. Els cruis, la humitat, el pas del temps, des del segle XIV l'havien afectada profundament i es necessitava mà de metge per dur-ne endavant la recuperació d'aquest primer retaule barroc en pedra de Mallorca. Es va posar en marxa l'any 2024 i ha estat complicat. Pere Terrassa és el restaurador d'aquesta obra.
Supos que per la falta d'experiència del constructor del moment va anar construint i en el mateix temps massissant la part de darrere, però no tant el retaule d'aquest ja seria part del mur, no? I qualsevol cosa, qualsevol humitat que afecti en el mur, automàticament traspassava ja per el retaule.
S'han recuperat els punts de ventilació que donen també llum a l'espai, s'han modificat el terrat, les gàrgoles tornaran a vessar aigua quan plogui i tot això amb materials i maneres de fer que han respectat la tradició i que han suposat, com sempre, més d'una sorpresa. Tot això amb unes obres que han costat poc més de 650.000 euros i que han estat finançades íntegrament pel capítol Catedral de Mallorca.
Esta de ya, esta pollensa y baña al bufar, mil rinconcitos que ves al mar, esta es Mallorca, la Chiriguá.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 17 de febrer que passen per una darrera hora. El jutge decreta presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home detingut per agredir la seva exparella aquest diumenge a Sant Antoni, a Eivissa. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Se li imputen 6 delictes, un de temptativa d'homicidi, 2 de lesions i 3 delictes d'amenaces, a més de trencament de condemna perquè, recordem-ho, l'home tenia una ordre d'allunyament en vigor. Precisament, la família denuncia que la polsera antimaltractament no va funcionar. La germana, també víctima de l'agressor, ha explicat que va ser ella qui va avisar la Guàrdia Civil quan l'home ja havia irromput amb una arma blanca al domicili familiar i estava colpejant la seva germana. Sentim Isabel, germana de la víctima.
Llamé yo, sí. Sí, sí, porque no sonó ninguna alarma. Era una pulsera que antes de 100 metros tenía que sonar algo, un aviso,
sí,
y no llegó ningún aviso, ninguno. O sea, que directamente no lo encontremos en casa ya, el agresor.
El Ministeri d'Igualtat assegura que la pulsera de l'agressor sí que va funcionar i que es va mobilitzar les forces de seguretat quan l'home va trencar l'ordre d'allunyament de 100 metres.
També a la plana de tribunals, condemnat a 34 anys de presó per violar la seva filla menor d'edat durant més d'una dècada.
L'Audiència Provincial ha imposat aquesta pena a un home acusat de múltiples agressions sexuals que s'agreujaven així com la nina anava desenvolupant físicament. La sentència, que encara pot ser recorreguda davant del Tribunal Superior, considera provat que el condemnat va agredir sexualment la seva filla quan ella tenia entre 4 i 13 anys, aprofitant quan es quedava sol amb la petita.
Principi d'acord entre la direcció dels Serveis Ferroviaris de Mallorca i el comitè d'empresa que permetrà desconvocar les aturades anunciades pels representants dels treballadors.
L'acord passa per l'ampliació del personal amb més de 50 empleats i la creació d'una comissió ferroviària per abordar qüestions de seguretat. Són Ricardo Mas, president del comitè d'empresa, i José Ramón Horta, gerent de SFM.
La carencia de personal nos lleva a asumir riesgos que son inasumibles. Por lo tanto, la empresa nos ha tendido la mano para llevar a cabo esa ampliación de plantilla en todos estos términos y será la pieza fundamental que nos lleve a desactivar los paros. Si conseguimos firmar esta comisión de seguridad, que se encargará de todos los temas que llevábamos en cartera, más una ampliación de plantilla en estos departamentos, estaremos en disposición de desactivar los paros.
Los intereses tanto de la parte social de la empresa como de la gerencia pues son coincidentes. Aquí queremos todo lo que sea seguridad es positivo y efectivamente hemos llegado a la conclusión definitiva de que necesitamos más personal, que si no, no llegamos bien.
A Menorca s'usa les polèmiques obres de Rafal Rubí.
El Consell tira pel dret i inicia l'execució de la reforma d'aquest tram de la carretera general, tot i les advertències del Ministeri de Cultura i la UNESCO per l'afectació que pot tenir a les navetes talaiòtiques que formen part del patrimoni mundial. Les obres tindran una durada d'11 mesos i inclouen la finalització de l'enllaç a doble nivell paralitzat des de fa 10 anys. Juan Manuel Delgado és conseller insular de Mobilitat.
Con todas las garantías técnicas y jurídicas que fueron necesarias fue aprobado también con los informes de patrimonio pertinentes.
Els taxistes d'Eivissa volen apujar les tarifes.
Defensen que aquestes tarifes no s'han actualitzat des de gener de 2023. El Consell calcula que l'increment